this. Aquest dilluns 9 de febrer de 2026 és moment ja d'entrar en mode esports. La propera hora i més o menys 3 minuts mal comptats dedicada a fer la crònica esportiva d'aquest cap de setmana, que ens deixa resultats de tota mena, uns millors, d'altres no tant. I posem en el calaix dels millors resultats, òbviament, la victòria de la Unió Esportiva Sitges per 3-1 el passat dissabte a Guadols davant el Camp Joliu, el que ve a demostrar que a hores d'ara el Sitges passa per un bon moment. Ha sumat els dos últims 6 punts, els últims 6 punts volia dir, i això ha fet o li ha donat un salt qualitatiu a la classificació, fins al punt que ara mateix és 6è a la taula classificatòria del grup 3 de la primera catalana. No li van tan bé les coses al filial, que va perdre per 1-0 al camp del Canyelles, el que ve a demostrar també que el conjunt de Dani Casado no passa precisament pel seu millor moment. Dels últims 6 partits, 4 derrotes i 2 empats, vaja, que els resultats no li estan acompanyant al conjunt del Sitges B. Farem repàs de la primera, de la tercera catalana, repassarem també alguns dels resultats destacats de la Blanca Subur, però si parlem de la Blanca Subur, òbviament avui hem de tenir un record per la figura d'Isidro Alquézar. Ens ha deixat l'Isidro a l'edat de 83 anys, diem-ho així, una de les figures capdals, claus per entendre la història de més de 60 anys que té la Blanca Subur. Vàrem compartir micròfon amb ell fa un parell d'anyets, amb en Tomàs Junyent també i amb en Marín Campillo. Els tres i Mariano Baños doncs, van ser homenatjats fa 2 anys per la Blanca Subur, coincidint amb el torneig de juvenils del mes d'agost del 2024. Recordarem, com dèiem avui, la figura d'Isidro Alquézar recuperant un bocinet d'aquella entretinguda conversa del 2 d'octubre del 2024. I posarem també una miqueta de bàsquet per recordar que el bàsquet de Sitges va perdre a la pista del Claret el partit en línies generals dels homes de Jordi Mateo ahir a Barcelona. La nota positiva l'han posat les noies, el sènior femení, que van trencar una ratxa negativa de 4 derrotes i van superar el Molins per 72-44. Parlem també d'hoquei, de la derrota que va patir el Club Patí Subur Sitges a Riudoms el passat divendres per 7-4, i això complica en certa manera la seva classificació per al play-off d'ascens. Ara mateix el Club Patí Subur Sitges, recordem, ocupa el 5è lloc de la classificació. I a punt de rugby també, per recordar que el Rugby Club Sitges va perdre davant el potent Andorra per 20-40. A punt de les 11 del matí, avui que hem de començar parlant d'hoquei patins, perquè el passat divendres el Club Patí Subur Sitges va sortir derrotat de la seva visita a la pista d'un Riudoms que al descans ja dominava per 3-1, tot i que els sitgetans van aconseguir posar-se per davant el marcador amb el 0-1. Ja és ben cert allò que diuen, que les pròpies errades acaben passant factura, i més quan es tracta d'un rival directe. I bé, en aquest sentit, el Riudoms et va acabar penalitzant amb un marcador final de 7-4. La part positiva de la derrota, home, tens l'averaix favorable, ja que en el partit de la primera volta fins vents, recordem, el Club Patí Subur Sitges es va imposar per 6-1. I la negativa, doncs, que la segona posició estarà mateix una miqueta més lluny, i rivals com el Castellà o l'Espanyol ja es troben de ple també en aquesta lluita, i hauràs d'anar, també és important incidir en això, a jugar amb la seva pista. De fet, en aquests moments el Club Patí Subur Sitges ocupa el 5è lloc de la classificació i fora, per tant, de les places d'aquest play-off d'ascens. Queda, com aquell que diu, tot un món, tota la segona volta, però la sensació és que l'equip ha de redreçar una mica el seu rumb i redefinir també, com es diu en aquests casos, un full de ruta que t'ha d'ajudar a aconseguir aquesta preuada segona plaça que et donarà l'avantatge de play-off de pista en el play-off, volia dir. Tenim al telèfon en Quim Vázquez, l'entrenador del Club Patí Subur Sitges, a qui agraïm especialment que ens pugui acompanyar en aquests minuts. Quim, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora, Pitu.
Com estàs?
Bé, aquí estem de dilluns. Tornem una nova setmana.
I et volia preguntar com et deixa aquest resultat, aquesta derrota de divendres amb el Riudoms. S'han passat ja unes hores, però fotut o què?
Bé, com tot, no?, en aquesta vida, i com bé deia, estem, al final tot té molts matisos. El primer és que no deixa de ser una derrota, que està potser englobada dintre d'aquesta dinàmica, més enllà de que guanyéssim l'altre dia amb Cerdanyola, potser no van tenir les millors sensacions, i veníem també d'una sèrie de partits on no trobàvem la victòria. Sèiem que Riudoms es podia perdre, ells venen molt forts, la seva pista és molt complicada, tenen molt bons jugadors, a més tenen aquest vinculat amb el Reus Deportiu que fa que tinguin jugadors que reforcin des d'aquest club, que és una gran cantera i que sempre treu molt bons resultats a nivell de base. I després hi ha altra lectura, no? També anem amb un partit menys, és cert que hem sortit de la promoció d'ascens de categoria, però en canvi doncs arriba un moment de partit també que decidim, veient la dinàmica, no?, i que per molt que ens miressin de costats de seguir ens replicaven, anar a buscar la baraix, i tu hi feies èmfasi i jo també. Doncs crec que el millor que podem salvar aquest partit és que la baraix particular davant d'una eventual igualtat a la taula amb ells, doncs el tenim guanyat.
Tens la sensació, Quim, que el partit de divendres no va arribar en bon moment per l'equip?
Bé, era un partit que ja sabíem per calendari que era aquesta data. Mai hi ha bons i mals moments, evidentment que quan estàs en bona dinàmica tot surt millor, i els moments més complicats i tensos de partit doncs es solventen. Quan en canvi aquesta dinàmica és negativa, tot està més feixuc, i si el partit se't posa malament, doncs anímicament costa un palet més revertir-lo. De fet, ens fiquem 0-1, estem uns quants minuts amb aquest 0-1, ens empaten una miqueta amb una parada defensiva general, i la majoria de gols són una miqueta, si no diré tant de parades defensives, sinó que en altres moments de la temporada potser no ens haurien entrat.
Crec recordar, Quim, que no vas poder disposar ni de l'Edu de Sus ni de l'Isaac, oi?
Sí, l'Edu de Sus, al final vam poder fer convocatòria, també ho vull remarcar, som plantilla de 10 jugadors de pista i 3 porters, i en aquest cas no vaig convocar ni l'Edu, ni el Jan, ni l'Isaac. L'Isaac havia entrenat un dia aquesta setmana per motius de salut, i sempre que ve, doncs ben menys estona, perquè té una situació més complicada, viu a Barcelona, té una filla, i per la feina també tot, arriba més justet als entrenaments. Hi ha setmanes que, inclús com aquesta, que només ha pogut entrenar un dia, i per decisió personal creia que era just que els jugadors, o personal o tècnica, creia que era just que els jugadors que havien entrenat tots els dies fossin els que haguessin convocats, igual que en el cas de l'Edu porta per feina una sèrie de setmanes que li està sent incompatible vindre a entrenar, i això doncs també ha sigut el principal motiu que va incidir, no?, en la meva decisió.
Et faig la pregunta del milió, Quim: per què l'equip ara no està tan bé? O què no està fent bé l'equip que durant tants i tants partits va fer bé?
Aviam, jo aquí et respondré una miqueta també amb un tòpic que diuen tots els entrenadors, no?
Seràs políticament correcte, ho sé.
Correcte. Ja m'agradaria a mi saber-ho, no? Però bueno, sí, home, només faltaria que no estigués allà i no tingués la capacitat d'observar una miqueta tot el que està succeint. Suposo que és un cúmul de circumstàncies. Fins i tot vam estar la setmana passada amb el nostre coach, el Dani Rosas, que ens va fer una molt bona sessió i que penso que ens va resultar positiva, però és veritat que hi ha molts detallets, no? Suposo que és també l'enganxar... Quan tot va molt bé, sempre diuen que la patacada, la primera patacada és molt forta, no? I llavors doncs costa després tornar-se a aixecar, i potser aquesta és una de les parts, no?, principals, que ens està costant una miqueta, després d'una dinàmica molt bona que potser no ens esperàvem ni nosaltres que fos tan bona, sí que ens podíem pensar que aniria bé, però no que fos tan bona, revertir, no?, un primer cop, un altre cop inesperat, no?, també un empat a gas amb el Capellades, per exemple, etc. Després també les múltiples baixes de, per sanció que s'han acumulat a lesions i potser una miqueta en general la pèrdua de sensacions, tot i el bon feeling, no?, que hi ha dintre l'equip, no és que ni l'equip estigui dividit, ni que tingui ni que hi hagi una mala relació interna, no, al contrari, jo crec que és ben just al contrari, per això encara en sap més greu, no?
Ja.
Però clar, és un cúmul de coses que saps que és tot i tampoc saps ben bé què és.
Ja, respon més potser a una qüestió més mental que no pas física o tècnica o tàctica, digui-li com vulguis.
Ja, va per física en quant a lesions i en quant a que potser sempre hi ha allò que hi ha jugadors que arriben a aquestes alçades de la temporada amb més cansanci, pel desgast fet, pel altres que potser fan més la feina física o no, perquè s'ho poden permetre més o no, no ho sé, però jo crec que en general no és un tema de no treballar físicament, sincerament, jo crec que és un tema més de desgast físic, que pel pas de les jornades, per haver afrontat tot, de vegades amb pocs efectius, i sobretot és mental. Vull dir, jo si fes una balança et diria que el físic no, perquè la gent està treballant bé, sinó que és mental, no? Et diria potser 80-20 i aquest 20 és més aviat per cansanci físic per tot el tram de temporada que portem que no per haver fet la feina.
D'acord. Arribats, per tant, a aquest punt, l'equip, com dèiem, ara mateix està fora d'aquest play-off de descens, està en cinquena posició. El qui veu el got mig ple dirà, sí, queda tota la segona volta i, per tant, temps per redreçar amb aquesta situació. I el més pessimista pensarà, sí, sí, però és que has d'anar a Castellà, és que has d'anar a la pista també de l'Espanyol. Com ho veus tot plegat, Quim?
Bé, hi ha les dues visions i nosaltres escollim, no? Nosaltres escollim quina les dues, per quina les dues optar.
Vosaltres heu de triar l'optimista, eh? És que si no, estem sí. Fotuts, eh?
Jo en el meu cas seguríssim. I sé que hem d'anar a Mollerussa, també, que
sí,
no serà
sí,
gens
sí,
fàcil.
Sí, sí.
És un parquet complicat que porten a la gent. Sé que els filials també s'estaran jugant la vida i tenen la carta guanyadora dels seus jugadors de categories superiors. Vull dir que, al final, qui més qui menys, tothom et traurà les seves armes. Sé que vindrem amb el Cambrils i el Cambrils vindrà aquí i voldrà segurament fer un rècord, no?, la seva història, m'imagino, si arriba amb tota la dinàmica que porta. Vull dir que no hi haurà ni un sol rival que ens perdoni, inclús el Resplom jugant-se la vida, el Vall jugant-se la vida, l'Olímpic Reus, que va guanyar ahir a Vilafranca, i el Vilafranca portava diversos jugadors del Primera Catalana. Vull dir que qualsevol equip que puguis enganxar, aquest tram de temporada ja rodat, tenim coses en joc, segurament s'hi deixarà la pell amb nosaltres. I bé, jo opto per veure el got mig ple, com tu deies, vull dir, al final queda una temporada, un tram de temporada molt llarg, seguim depenent de nosaltres perquè ens hem d'enfrontar directament a tots aquests rivals i vull pensar que ho aconseguirem.
Per tant, el teu grau de preocupació ara mateix, si fem l'escala de l'1 al 10?
Clar. Tampoc no vull ser un hipòcrita, no, i dir-te que no hi ha preocupació, perquè si posem tot en valor, no, al final l'objectiu inicial de la temporada n'és un, a mesura que passen jornades, que això ja n'hem parlat amb tu, Pitu, doncs va canviar una miqueta, pensant una miqueta més en gran, no, també, i clar, quan ho tens mitjanament controlat, resulta que passen aquestes cosetes a nivell de resultats que han passat i et tornen a treure de la zona noble, no, una miqueta, doncs, clar, que hi ha preocupació, potser no tant pels resultats, que evidentment que sí, sinó per la sensació, no, de dir, què ha passat, que el que dèiem abans, que quin ha sigut el punt de miqueta de desconnexió en aquell moment, i hem de trobar solucions ja. Fins aquí preocupació, després també calma relativa perquè queda molt,
sí, home, sí.
I sé del que és capaç el meu equip, vull dir que això ja et dic, una mica de cada.
Haurem d'anar, per tant, el 21 de febrer, que és quan rebeu aquí el Vilafranca, ja passa de Carnaval, teniu la primera gran oportunitat, diguem-ho així, per començar ja a redreçar aquest rumb, no?, una miqueta, tenint en compte que, clar, que és el Vilafranca, que veurem en quin equip vindrà i aquelles coses de sempre.
correcte, i és això, carnaval, haurem pogut entrar en molt pocs dies per allò de que fins ben tant que bé, si es veu el carnaval d'una altra manera.
Sí.
I bueno, haurem de veure, són moltes circumstàncies que es donen, venim d'on venim, dies d'entrenament, pavelló tancat, aviam com ve l'altre rival també, quins jugadors et porta. Va, el nostre principal objectiu és guanyar-lo, treure el partit endavant, no deixar-nos punts a casa. De moment, doncs, ja et dic que tenim aquesta situació de que no hem cedit cap derrota, i el que volem és fer-ho de 3 en 3, ens portin qui ens portin, i sí, la idea de ser guanyar-los independentment de tot l'extern.
Molt bé. Quim, et vaig prometre que serien 10 minuts, doncs ho hem de deixar. Que vagi molt bé. Molts ànims, això d'entrada. Ets dels que viu al carnaval o no? Com ho portes, això?
El vist des de fora, i m'agrada veure'l, m'agrada estar present, m'agrada passar-m'hi. Segurament, des de dintre, doncs no he vist de la mateixa manera, perquè també tinc aquell puntet de vergonya, no?, que de vegades doncs, no has de tenir-lo, però que jo admiro, la gent que ho fa, i xapó per ells, perquè crec que és que qui ho viu molt intensament i val la pena.
I tant. Doncs escolta'm, a passar-ho bé, en la mesura del possible, i que vagi molt bé. Ens veiem el 21.
Moltes gràcies, Pitu, i bona setmana.
Igualment, adeu-siau. Bé, en Quim Vázquez, l'entrenador del sènior del Club Patí Subursitges, hem volgut analitzar una miqueta aquesta situació que, a hores d'ara, preocupa, en certa manera, com ha reconegut el propi Quim, però vaja, els més optimistes, repeteixo, pensaran que queda tota la segona volta, que quedaran partits molt difícils, però vaja, equip n'hi ha per redreçar amb aquesta situació. Deixem l'hoquei, obrim plana futbolística, però abans de repassar amb el gruix de la jornada, ens han de permetre que avui tinguem un record per l'Isidro Alquézar. Els 83 anys, amor a l'Isidro Alquézar, el qui durant tants i tants anys fou directiu de la Blanca Subur. Marxa, com es diu en aquests casos, a mi sempre m'agrada definir-ho així, un trosset de la bandera de la Blanca i un dels referents, sense cap mena de dubte. L'Isidro, home discret, per davant de tot, fou homenatjat per la Blanca ara farà un parell d'anys. A l'agost del 2024, coincidint amb el torneig de juvenils, la Blanca va retre un homenatge a Tomàs Junyent, Merín Campillo, Mariano Baño i Isidro Alquézar. Tots ells, cabdals importants per entendre el que és avui la Blanca Subur, és a dir, una de les escoles de futbol de referència arreu. El 2 d'octubre de 2024, l'Isidro, acompanyat del Tomàs i el Merín, van venir a la ràdio, i amb ells, tot s'ha de dir, vam passar una molt bona estona en una conversa amb punts divertits, fins i tot, que fou en definitiva una història plena de records. I el nostre record d'avui és precisament per Isidro Alquézar, recuperant un bocinet d'aquella conversa.
Jo aquí he fet una nota, i es diré que el primer president que va tindre ser en Sergi Cavaller.
En Sergi?
En Sergi, que era,
Sergi Cavaller, era
que va derrotar el retiro.
Sí. No va ser el primer president?
Sí. En aquella junta estava en Paret, a l'Anton,
Antoni
en Confiada, en Lucas...
Tot el retiro.
Tot, era tot
i el Antoni Elminyana, no? No estava també el Toni Elminyana?
No.
Va bien, aquello
no. Allò va ser l'any 1964.
Ja m'explicaràs, tio.
I es va fer llavors un equip que va ser d'educació i descanso,
sí.
I van jugar durant 3 anys, però van veure que llavors nosaltres, la Blanca Subur i en Jaume Serra sobretot, perquè era l'ànima, en Jaume Serra va dir: creguem que no és el nostre portar aquesta gent, que era gent que ja era que sortien dels Sitges perquè no podien jugar amb els Sitges, o eren nanos que tenien que jugar per aquí a una altra cosa.
Que els agradava i estaven allà.
Amb els Sitges no podien jugar. Llavors es van dedicar a lo que era la joventut, els nens.
La canalla.
La canalla.
El Camp Perico.
A fer lo de Camp Perico, me'n recordo que llavors va entrar d'entrenador, de president, en Bosch, que treballava a la Caixa, amb mi. Ell va fer en Bosch i teníem la secretaria al Rialto.
Al cinema Rialto, sí senyor, a Tarella de Cuba.
La secretaria al Rialto a dalt teníem allà teníem. I allà hi havia una junta que, bueno, que havia el Nebot.
Mira, els quatre futboleros que no fallaven mai.
Estava el Nebot, havien tres o quatre molt bons, però bueno, Nebot era per mi era un dels que sempre es movia per tots els puestos.
És en aquell moment, com molt bé explica l'Isidro, és molt interessant això que diu, perquè clar, és a partir d'aquella idea de dir no, això no ens interessa, el que ens interessa és fer escola, és que els nens puguin jugar.
Sí. Imagina com es feien jugar, que llavors hi havia una empresa que es deia Sasotobi i eren els amos, tenien el Telos Pinos, tenien el Galeó, tenien el Cid i tenien l'hotel que estava dalt del Cid, que era el Pancho. Tot Don Pancho.
Sí.
El Pancho, ells tenien el Don Pancho, però a l'entrada tenien pel carrer Sant Josep i a la carretera tenien el magatzem. Li vaig demanar, per favor, si es podien deixar el magatzem per nosaltres durant l'hivern, durant el temps que es faria falta pels nens. I vam posar el que vulgueu. I vam posar un banc així, dos bancs per poder canviar-se d'anos, i anaven allà d'anos, canviaven, i em recordo sempre, en Gilabert es posava al mig de la carretera, feia parar tots els cotxes, i allà nos passaven des de una via, una carretera, passava a l'Oasis, que era el camp que estava davant.
Sí.
I feien això...
S'ho poden imaginar vostès, eh? És a dir, anem, ens canviem, però clar, hem de travessar la carretera per anar a entrenar.
Feia d'àrbit.
Imagina tu que el camp aquell camp, va ser un donatiu del senyor Federico Montornès, i es va donar unes fustes rodones amb punxa i amb un forat a dalt. I llavors que feien érem amb una massa de fusta, clavàvem aquestes estaques fent així i el que era el camp. I llavors pel forat que teníem pel mig a dalt passàvem una corda i llavors limitaven el camp.
Sí.
I allà hi havia dues porteries que estaven a fora amb un cobertís que havia allà, havien les dues porteries. Les dues porteries es posaven al mig, marcàvem el camp entre dues persones i apa, juga.
Allò, diem-ne, era una miqueta el bressol, no?
Sí.
Vull dir,
sí,
allò que els castellans, los cimientos, no? Allà, començava a néixer un club.
Sí. Sí, allà era perquè els nens petits juguessin a futbol. No hi havia federats, eh?
No
hi havia federats. Tot eren pitufos i promeses.
Sí.
Allò en casa... Va arribar el moment que es va tindre...
Això ja ho explicaré com va anar i com es va fundar.
Allò eren cases comercials.
Sí.
Hi havia unes cases comercials que ells pagaven, pagaven a l'espònsor i nosaltres fèiem la camiseta. I amb allò quasi teníem prou per el que fèiem, perquè era tot a base de treball nostre i coses que es deixaven. I me'n recordo que hi havia una quantitat de cases comercials que feien barbaritats. Mira, jo tenia apuntat aquí, si m'equivoco una, diu Drogueria Cano, Hermanos Gallardo, Caixa Penedès, Helados Cami, Ferran Esport, Petit Golf, Carpinteria Roura, Immobiliària Reixac, Electro Mercet, Polimento Chacón, Helados Codina, Ondina, Antigos Alumnos i Construcció Sur. Totes aquestes cases tenien un sponsor que és el que pagaven, el que no sabia la cantidad,
sí,
que pagaven,
una col·laboració,
però amb allò compraven la camiseta i és el que nosaltres portàvem només.
I tants records que ens van deixar al damunt de la taula l'Isidro, el Tomàs, el Merín, la gent, diem-ho així i ho repetim una vegada més, no? que van forjar a base de treball i esforç no diré de perdre hores, perquè no és cap pèrdua d'hores, no? Però vaja, que hi van dedicar moltíssimes hores a forjar el que és avui la Blanca, una de les escoles de futbol doncs, més apreciades arreu del país. Els comentem que la vetlla per l'Isidro Alquézar és a les Proelles, avui fins a les 2 de la tarda i també en horari de 5 a 8 del vespre, i que l'enterrament serà demà dimarts a l'oratori de les Proelles a 2:15 del matí. Repassem ara sí la jornada i el primer que farem és, com sempre, donar un cop d'ull a alguns dels resultats dels equips de la Blanca, allò que tant estimava l'Isidro. Saludem un altre Isidre, en aquest cas a l'Isidre Gómez. Isidre, bon dia, bona hora.
Gràcies, bon dia.
Què tal?
Bueno, mira, ara sentint-lo aquí, aquesta mini reportatge que heu fet, m'heu tocat. Estic una mica emocionat, tu, però perquè són, ja dic, són persones que he conviscut molts anys amb ells i, bueno, l'Isidro ja havia estat salvant allò que en diu pilotes de partit i sap greu quan amb una persona ja has tingut una relació d'aquestes llargues, bueno, des que el fill era petit, que imagina't.
Què destacaries de la figura de l'Isidro?
Pues el que has dit tu, ha sigut una persona que sempre no ha volgut destacar mai.
No.
Però és una de les persones imprescindibles que ha tingut a Blanca. Ella ha sigut, jo li dic l'etern tesorer, perquè, sense ell potser a vegades que ha controlat el tema dels números i que les coses estiguin ajustades, a vegades, si no tens una persona com aquesta, a vegades les coses no tiren endavant i es trenquen pel camí. Gràcies a ell, doncs la Blanca ha sigut tots aquests anys una entitat sanejada i podem gaudir de tot el que gaudim.
Bé, doncs, hem volgut tenir aquest record, òbviament, per la figura de l'Isidro Alquézar, però ara ens posem ja en la part més rutinària, Isidre, que és allò de sempre, no? Allò dels resultats. I vaja, la primera és una patacada, perquè aquest 5-1 del juvenil a canvi de led fa mal, eh?
Sí, sí. Bueno, estem encara en aquesta dinàmica de que no acabem de recuperar tots els efectius i a la que allò que es va acabar amb la gasolina ja has d'anar posant els nanos més joves perquè tirin. Clar, això es nota. La inexperiència d'alguns dels nanos que van pujant es nota i tampoc no poden estar dintre d'equips molt continuadament per les normatives que hi ha, de que poden pujar una sèrie de partits i que després han d'assolir amb el seu equip el que els demanen els entrenadors. Complicat, però bueno, tots tenen la fe de que ho revertiran, d'arribaran al final amb els objectius complets, que és continuar en aquesta categoria.
Doncs hem començat per aquest mal resultat a la preferent de juvenils, aquest 5-1, aquesta derrota contundent que va patir la Blanca amb l'Hospitalet contra el canvi de led, però hem de repassar altres marcadors, òbviament. Què hi posem?
Bueno, continuarem amb els preferents. Teníem que el S13A jugava contra el Tortosa Ebre a Pinsbens. Malauradament només van poder acostar-se, però finalment van perdre 1-2. Els dos alevins, l'S12 i l'S11, jugaven tots dos al camp del Sant Andreu. L'S12A va perdre 6-4 i l'S11A va perdre 11-4. Després també havíem apuntat que parlaríem de tots els equips líders que tenim la jornada aquesta. El juvenil C, va complir les expectatives, va guanyar el municipal de les Roquetes a la Penya Jove per 2-4. L'S14A va guanyar Pinsbens 4-0 al Castelldefels. L'S14B va perdre per 2-1 al camp del Sant Cugat Sesgarrigues. L'S10A jugava Pinsbens contra la Fundació Privada Associació Esportiva Prat i va guanyar per un 11-0. I després teníem també com a partit destacadet dels nens petits de l'S9A, que jugava al camp a la Ciutat Esportiva del Barça i van treure un meritori 5-1, una derrota, bueno, que per ser jugar contra el Barça, pues Sí. Està força bé.
No diré allò de la derrota dolça, perquè no hi ha derrotes dolces, però no. Vaja, un 5-1, vaja, tampoc és un resultat allò...
Jo, si em deixes comentar una anècdota, sí. De la primera vegada que vam anar a jugar, jo portava un cadet que vam anar a jugar a Can Barça, vam anar amb autocar, vam entrar allò al miniestadi, amb l'autocar i tot, vam baixar... Vam començar a passar pels passadissos del ministeri, tots els nanos anaven... Saps allò que, com si vas al museu, que vas mirant-ho tot? Dic, Isidro, no passaràs fred avui. A la primera part estàvem 0-10, ai, sí, 10-0, vaja.
Sí.
I a la segona part els hi vaig dir, bueno, ja hem estat al museu, ja hem vist les instal·lacions, i que ara anem a demostrar que també sabem jugar una mica a futbol.
Potser que ens hi posem, sí, sí.
Aquella segona part la vam guanyar nosaltres per 0-1. I era tard, perquè també els altres van afluixar, però bueno, vam demostrar que també en sabíem, a part de visitar el museu, que va ser, ja dic, va ser així tot un... No, i quan anàvem entrant i veia tots els nanos que anaven mirant això, tot, ui, la lavanderia, mira, aquí la infermeria. Mare meva.
Clar, allò era un món, era un
sí,
món.
Sí, era, em sembla que no sé si era el primer equip de la Blanca, així en competició federada, que anàvem a jugar a Can Barça, diria. Ja dic, parlo de muchos años.
Sí, sí, d'uns quants anys, molt bé.
Bueno, farem l'estadística, que avui Vinga. És molt anivellada, 11 victòries, 11 derrotes i 3 empats, o sigui, el 50%.
Molt bé. Isidre, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Adéu. Anava a dir, vinga, ara que tenim ja oberta la carpeta futbolística, hem de parlar de la victòria dels Sitges, que el passat dissabte es va imposar al Camp Joliu per 3-1 a Aiguadols. L'equip segueix, per tant, en aquesta bona dinàmica que l'ha dut a escalar unes quantes posicions a la classificació, sobretot després de sumar els últims 6 punts. Toni, bon dia, bona hora.
Bon dia, Peter.
Ara la fletxa està cap amunt, eh?
Sí.
I quines dues victòries.
Molt bones.
Si traiem la derrota a Vilafranca...
Sí, que encara...
Home, tenim fa nos aquesta derrota aquí al mig, perquè hi ha la victòria a Terrassa, la victòria contra el Cubelles, després ve aquesta derrota contra la Fundació Leti Vilafranca, i després ja Sant Cugat i Camp Joliu, que han estat 6 punts.
Sí, i 6 punts molt bons, no? La llàstima és aquesta, que encara es comenta, no?, aquesta victòria, perquè, doncs, el que veu conjugar el Sitges, el que veu conjugar la Fundació Leti Vilafranca, no entenc com es va perdre aquest partit, però el futbol és així i ells van aprofitar l'única ocasió que van tenir. No va tenir moltes més el Sitges, perquè va tenir 2, però bé, ells la van aprofitar i el Sitges no, no? En el cas d'aquest partit, ja des de Sant Cugat a l'equip, jo ja vaig veure un canvi important, i aquí, doncs, quan millor estava jugant els Sitges, és el que passa, no? Quan millor estava jugant, estava arribant, arriba el gol d'ells, i arriba el gol d'ell en una jugada bastant infantil, en el que rematen fins i tot 3 vegades, i al final, doncs, l'Oriol Marín feia el 0-1. Però els Sitges va seguir jugant, potser no amb la profunditat que ho va fer a la segona part, sobretot...
Tens el partit controlat, però sí. Falta aquell puntet.
Sí, faltava... No estava jugant tan alegre, no? Vull dir, tan per al partit, no? Però estava jugant força bé i, de fet, va posar... va tenir molt bones arribades a la primera part, però bé, tot canvia a la segona part. La segona part del Sitges surta, sobretot els primers 15 minuts, a per totes. Un Sitges molt superior al Can Joliu, en jugades, profunditzant, i ves posant en una falta, doncs, que llança doncs, a Xavi Cabezas, Oriol Gutiérrez de cap marca l'empat a 1, i a partir d'aquí, doncs, el Sitges ja estava jugant bé, però té més arribades, no? I fruit d'això arriba una arribada en la que, doncs, fan penal i Xavi Cabezas no desaprofita l'oportunitat de marcar el 2-1, de remuntar el 0-1 i posar-se per davant els Sitges. A partir d'aquí, el Sitges ja juga com l'agrada més al Manel, eh? Vull dir, guardar bé la ropa, treballar molt bé, ordenadet en defensa, el mig del camp mossegant, i ells van fent, però no les surten les coses. El Sitges controla i arriba ja l'instant final en el que el Sitges, en una jugada en la que doncs, ho fa també el Sitges a la contra, Geri doncs, acaba redonir el 3-1 final i doncs, en un molt bon partit. Jo, a mi me va agradar molt el Sitges a la segona part. Vaig veure un Sitges molt per la feina, molt activat, molt actiu, un Sitges molt treballador. Destacar també la bona feina que va fer l'Oriol Gutiérrez. Porta dos o tres partits molt fi.
S'està afiançant Oriol Gutiérrez en l'onze del Sitges.
Molt bé, fins i tot ho destacava Manel. Carles Arribe, no? Que a principi, en els primers minuts, potser de la primera part, li faltava allò una miqueta, però que la segona part va fer un partidàs, no? Molt bé, i Geri, que Geri està sempre molt actiu i de fet va portar de colcó a la defensa del Can Juliu. Al final jo diria una molt bona victòria del tot treballada del Sitges davant d'un Can Juliu molt jove, que se'l va veure a cosetes, però que no, aquí doncs, no va saber doncs, portar-se al partit on li interessava, i sí, se'l va portar al Sitges.
Victòria que valorava d'aquesta manera Manel Rodríguez, el míster del Sitges.
Bueno, jo penso que la primera part és pràcticament un monòleg nostre, perquè ells, l'única vegada que ha botat la pilota a l'àrea nostra, han fet un gol, jo penso que bastant evitable, i després tot eren llançaments llargs. Al final no, ho controlàvem bastant bé, hem tingut molt la pilota, jo crec que hem tingut arribades molt perilloses, alguna jugada molt, molt maca d'arribades per fora i de més, però sí que és veritat que a l'equip li ha faltat un punt d'alegria per acabar de guanyar el partit, no? Que és el que hem parlat a la mitja part, hem de sortir convençuts de que guanyarem el partit, perquè estem veient que som millors, que estem més bé i que podem fer-ho. Jo penso que la segona part ha sigut clau el convenciment de l'equip i bueno, i tot i que teníem alguns jugadors en targeta, com el Marc, el Nau, que això ens lastrava una mica, hem fet molt bons 20 minuts, hem pogut donar la volta al partit, i després penso que els canvis han anat molt bé, perquè han donat aire a l'equip i a més tranquil·litat, i, bueno, i al final hem pogut rematar el partit.
Estic d'acord amb tu, el primer quart d'hora de la segona part ha sigut impressionant del Sitges, que ha sigut quan el Sitges ha remuntat i després jugava el Sitges com més t'agrada a tu, eh?
Sí, després bueno, era veure'ls venir una mica i esperar el moment per fer el tercer, com ha sigut, sense patir massa, perquè ells tampoc a la segona part fet un córner i tal, però no, tampoc ens han generat massa, i jo penso que davant d'un bon equip hem tornat a fer un molt bon partit i bueno, sumem 6 de 6 amb dos rivals, ara podríem dir quasi directes, i a seguir.
A l'equip s'ha de notar molt millorar, eh?
Bueno, a l'equip a poc crec que hem agafat una idea del que volem fer i cada vegada l'estem millorant, perquè cada vegada estem més rodats i cada vegada defensivament som més forts, i tot i que avui no estic massa content del que ens fan, però bueno, és impossible estar sempre perfectes, i després en atac pues, bueno, tenim gent, torno a repetir, que en qualsevol moment et generen una ocasió de gol, i això, bueno, un dia faràs un dia faràs tres, un dia faràs dos, però si a darrere estem bé, bueno, tenim moltes possibilitats de guanyar els partits.
Abans parlaven de jugadors que vas recuperant. Home, el que m'estava agradant molt és l'Oriol, ha fet dos partits extraordinaris, i Carlos Arribe, un jugador que ja el vaig veure la setmana passada, i un jugador, escolta, que s'ha adaptat molt bé a l'equip, eh?
Sí, jo penso que el ficar l'Uri Rivera, que és un jugador més estable, avui per exemple hem vist l'Ivan més escurat a l'esquerra, i jo penso que li va millor perquè està més, participa més en el joc d'atac, i defensivament no ens trastoca la línia defensiva, i l'Uri és un jugador més fiable en el sentit que posicionalment és més regular. Tamayo, per mi, està sent la gran sorpresa, perquè era un noi que no l'havien vist pràcticament en dues temporades, només que esporàdicament, i està fent uns partits de central d'una altra categoria. I després doncs, bueno, l'aportació de Carles, sabíem que era un nen jove que sabíem que té moltes possibilitats, i quan ha sortit de la lesió i quan ha pogut entrar a l'equip està demostrant que té molt de nivell i, bueno, i, no, i personalitzar ara és difícil, però els jugadors ara estan bé, vull dir, el Márquez, el Manu, el Xavi, el Geri, avui Nao no ha sigut el seu millor partit, però també ens aporta moltíssim. El Pau també és un altre nen que, bueno, que és molt jove i que acaba el primer any i està fent uns partits espectaculars, vull dir, bueno, és una mica la dinàmica, no? Ara el que entra suma perquè tots estem enxufats i estic segur que quan jugui Pachón ho farà bé i quan jugui Iker ho farà bé i quan al final estem enxufats i això és el que ens ha de portar a veure si som capaços d'enganxar-nos a dalt.
Segona victòria consecutiva i ara veus el que és el futbol. Ara aquesta aturada va bé, aturar-te ara
no,
quan l'equip està ara en el millor moment?
No, i menys amb el Carnaval pel mig. No, aquesta, mira, l'aturada de Nadal són festes, tothom disfruta i tothom para, però amb el Carnaval pel mig no m'agrada gens l'aturada, però què vols fer? Això sí que no puc, això no podem canviar i haurem de ser conscients de que ens hem de reenganxar al partit paper, que és un partit molt difícil, sí, molt, amb un camp molt, molt complicat, sí. I bueno, i ens hem d'armar bé per anar a aquell partit amb un diumenge a la tarda, a més, que tampoc és un horari habitual per nosaltres. Bueno, una altra prova de foc, una altra prova de veure si realment estem per coses majors o no, i al final cada partit és un repte pel cos tècnic, pels jugadors, pel club, i amb aquesta idea hem d'anar amb tota la il·lusió d'anar a Tàrrega a sumar tres punts que tenen que ser vitals.
Desplaçament complicat, eh? Ho apuntava el Manel. Tàrrega un diumenge a la tarda, passat el Carnaval. Vaja, que el Carnaval aquí al mig, Toni, ara mateix, un desastre.
És que trenca dues setmanes.
Perquè trenca, sí, sí, aquesta setmanes. Bona dinàmica en la qual està instal·lat l'equip i una miqueta el que apuntava també el Manel, no? Vull dir que ara l'equip està bé, els jugadors estan bé i el jugador que entra, el jugador que suma i que, sí, i que s'afegeix, sí, a aquesta manera de fer de l'equip.
Sí, sí, l'equip es veu molt dinàmic, tots els jugadors estan fent molt bé perquè destacaven jugadors, però és que per destacar tens que destacar tot l'equip, no? Perquè jo penso que van fer un partidàs, tot l'equip.
Escoltem també, el Toni va conversar també uns minuts amb l'Agus Isabel, amb l'extècnic del Club de Futbol Vilanova, ara com saben a les files d'aquest Camp Joliu, i aquestes seran les seves impressions després del partit de dissabte a Aiguadols.
Sí, potser la primera part ens hem apropat molt poc a porteria rival i hem aconseguit fer un avantatge al marcador i arribar al descans en 0-1, han tingut un travesseig en un refús de la nostra defensa i han arribat una mica més i nosaltres hem treballat més a camp propi, i en canvi la segona part, doncs la segona part, llàstima que ens han donat la volta molt, molt ràpid, no? I és un equip, doncs, experimentat amb gent jove però amb gent amb talent com tenen ells, però i clar, quan vas darrere al marcador jo crec que hem trepitjat més àrea sense ser una exageració, la segona part que la primera, en canvi i arribem al descans 0-1 i la segona part, doncs, bueno, hem estat fins al final del partit, crec que el 3-1 ha arribat als darrers minuts, per tant, bueno, dintre de que és una derrota i sempre perdre doncs fa mal, doncs a continuar i anar treballant per millorar l'equip, per millorar coses del dia d'avui i a seguir.
No estàs molt content, no has estat molt content amb l'arbitratge, no t'ha agradat, no t'ha deixat tranquil i de fet t'ha desquiciat una miqueta.
Sí, sí, jo crec que no hem perdut per ell, però sí que és cert que la forma d'arbitrar la primera i la segona part, doncs, ha interromput molt, ha vist faltes, sobretot a camp propi nostre, que eren duels normals. Nosaltres som un equip molt jove, molt noble, que evidentment vas a un camp petit i ja saps que hi haurà més contactes, no? Perquè al final la falta d'espais, estàs més una sobre de l'altra. Penso que no ens ha agradat, ens ha desquiciat una mica tots a la banqueta i això, però hi ha que demostrar personalitat i és important que, bueno, fins ara no havíem tingut males experiències amb els arbitratges. Avui no estic tan no estem molt d'acord amb la forma d'arbitrar, però bueno, també doncs, hi ha que respectar-ho, i ja està. Evidentment que hi ha línies per alguna cosa, i bueno, hi ha accions que crec que ha de mostrar més determinació i això, perquè crec que se li ha anat una mica. Després ens ha pitat faltes a favor que tampoc eren, és a dir, al final del partit, no, és que no sé, ha sigut un any, ens ha desubicat una mica, sobretot la segona part, perquè la primera ha deixat molt jugar. Com estem ara el 2026, i és que al final, els últims anys, no et xiula com abans aquests contactes, vinga, va, es para el joc. Però bueno, que això és el de menys, al final els arbitratges pues, bueno, no han d'opinar tant, tot i que bueno, sí, en preguntes que em penso, doncs ha sigut així, sobretot la segona part.
Què creus que tu que l'ha faltat al teu equip avui, al Can Juliu?
Bueno, saber una miqueta més competir, al final els gols ens arriben d'una falta lateral, pilota parada, el penal, doncs, no sé si hi havia molts jugadors allà nostres, no sé si es podia haver evitat, som joves, a vegades caiem en aquestes, soltem la cama, no sé, sobretot això, no? A camp propi veníem bastant mermats, nosaltres ara portem dues o tres setmanes, però bueno, sabíem que era difícil, al final, doncs, el Sitges és un equip que a nivell defensiu doncs ara han acumulat un defensa més, té molt de talent, té molt gol, té molta construcció de joc, bueno, és un equip molt complet, és que és un equip que se li ha d'exigir estar a l'ascens.
I ara te preguntava pel Sitges, què t'ha semblat el Sitges?
Bé, saps què passa? Que el fet d'anar guanyant, com ara porten, no sé si porten amb aquesta, que són 4 victòries dels últims 5,
sí.
Clar, això potencia el jugador, potencia l'equip, ajuda a guanyar, i estan en una molt bona dinàmica. Evidentment que aquesta dinàmica també l'hem viscut a nosaltres, els primers 10 partits que van guanyar 8 de 10, que era una passada, i bueno, és normal que Sitges, i més a casa seva, no? Al final, ells entrenen a aquest camp 3 dies a la setmana, no és fàcil aquí ajustar-se bé, és un equip agressiu, i bueno, com ens han donat la volta relativament ràpid, doncs després costa no més.
Molt bé, August, doncs vinga, seguir treballant, que queda molt bé campionat, eh?
I tant.
I el campionat que esteu fent és per mi molt positiu, eh?
Sí, ho valorem molt, i a més és que molts jugadors debutants, tal... I bueno, anirem al proper partit a intentar guanyar-lo, com sempre fem, i ja està, i sobretot doncs, a anar sumant punts i no mirar més enllà, perquè ara queda molta lliga.
Bé, doncs les paraules d'Agus Isabel, el míster d'aquest camp Juliu, d'aquest sorprenent, perquè ell mateix així també ens ho va reconèixer el passat divendres una miqueta, no? Vull dir que aquests bons números que va fer a la primera volta i que, bé, de moment... el continuen deixant en aquesta zona noble de la classificació, perquè ara mateix el Camp Juliu és quart a la classificació i, Toni, el Sitges, sisè.
Sí.
S'ha
sí,
posat
sí.
Aquí, pum.
Ha pujat.
25 puntets.
Sí, és molt important perquè, doncs, és que si tu ho mires, em sembla que està a 12 punts del primer, no?
Martorell té 38, 13 punts. 13. Estàs a 13 punts del primer.
Del primer.
Sí, sí.
És molt difícil, no?, perquè són 13 punts, però compte, que fa 4 dies...
Estàs a 8 del Sant Cugat, que és tercer, que és la tercera plaça.
Compte, un Sant Cugat que ja porta...
Sí, que li costa. Ve d'un 0-0 amb el Catllà.
Sí, per això que...
I m'agradaria destacar també la derrota que va patir l'Atleti Vilafranca, 4-1 al Natació Terrassa, no per la derrota en si, sinó perquè es posava fi a 6 victòries consecutives dels vilafranquins. 6 victòries, va sumar 18 punts d'una atacada al Vilafranca.
És que tenen en compte una cosa, la victòria que va aconseguir el Sitges al camp de Natació Terrassa és molt bona, és boníssima.
Allò va ser la primera pedra.
És la primera pedra, sí, perquè sí. Precisament en aquell partit, Natació Terrassa era l'equip menys goleat, però de carrer, i en canvi el Sitges va fer 4 gols.
Va fer 4, va ser un 2-4, sí senyor.
I això és molt bon equip, per això no me'l sorprèn, perquè jo no vaig veure tant el Vilafranca, per això no me'l sorprèn.
Bé, doncs així estan les coses en aquesta primera catalana. Deixeu-nos també mirar, ni que sigui de reull, la tercera catalana, Toni, perquè vaja, el Sitges ve de la mateixa manera que el primer equip confirma el seu bon moment, el B ara mateix no passa pel seu millor moment.
No.
1-0, derrota dissabte a la tarda a Canyelles, un gol que va encaixar l'últim tram del partit, ja al minut 72. 6 últims partits, 4 derrotes, 2 empats. no són bones les sensacions ara mateix.
No, li falta molts jugadors, eh? Si te mira com va començar Sitges, com està jugant ara amb els jugadors que té, doncs li falta molts, li falten jugadors doncs ofensius, que marquen gols, doncs li falta, li falta. Tot i això, doncs va anar al camp del Canyer, que no passa per un millor moment, i al final va acabar perdent tan sol per un solitari gol, no? La llàstima és que va poder, com a mínim podia haver tret algun puntet de Canyelles, però bé, ara no és el bon moment del Sitges, té que recuperar jugadors, i penso que una vegada tingui recuperar aquests jugadors, doncs a seguir la línia en la que vol el seu entrenador. Ell destacava a veure si podia fer una segona volta com la primera.
De moment no ho està
de
sent.
Moment no,
de
no,
moment no ho està sent.
Com no reaccione la recta, vull dir, a la meitat de la, de, del campionat cap a, cap a final, de moment no ho està sent.
No sé si serà bo o no l'aturada pel Carnaval, en el cas concret del Sitges B, perquè fixa't qui ve després del Carnaval. Ve el Ribas.
El Ribas, sí, el Ribas.
I el Ribas ara mateix és, vaja, el líder indiscutible del, de la categoria.
Que va patir, per
guanyar. Ve de guanyar 5-3 al Riu de Bitlles.
Però que va patir per a guanyar.
Sí, 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 sí. El Vegas s'ha quedat una mica descavalcat, va empatar 2-2 a casa contra el Bas Espirall, el Cubelles que es va recuperar guanyant 2-5 a l'Ateneu Igualadí. Ara mateix Ribas i Cubelles són els que marquen una miqueta la tendència.
Sí, i jo penso que són els que marcaran, els marcats. Si no, canvia molt tot. Jo, el Vegas ha perdut, és normal, aguantar el ritme, ha perdut ritme, i això està aprofitant molt bé el Ribas, que està aconseguint bons resultats, i el Cubelles, no?, que són els que estan allà dalt. Però compte que sí que després de Carnaval, i el Carnaval aquí es viu molt, i és un equip molt jove que encara viurà més el Carnaval.
Òbviament.
Contra més jove, més
sí, vius sí, sí, més
vius
el Carnaval.
Però que no se rifi molt el Ribas amb els Sitges, que és capaç de lo millor, lo pitjor aquest equip, i a millor és capaç de lo millor guanyant el Ribas.
No ho hem dit, però el Sitges B, després d'aquesta derrota, passa a ocupar la novena posició de la classificació, 24 sí. punts, òbviament, que ha quedat ja molt despenjat d'aquesta part alta de la classificació. Sí. L'objectiu bàsic ara, primordial, és recuperar les sensacions.
Sí, sí, recuperar sensacions, millorar, recuperar jugadors i recuperar sensacions.
Intentar instal·lar-te en una certa regularitat que et dongui 3-4 partits allò en punts?
Sí, de fet la primera volta no era bona, que en contrari dels Sitges, però era molt bona la primera volta a casa. En canvi, a casa porta 3 derrotes consecutives, i el proper partit és el Ribas, ve el líder. Si és capaç de guanyar el Ribas, trencaria aquella dinàmica a casa, no?
Sí, sí.
Que aquí, on té que assegurar els punts aquest jove Sitges, és aquí a casa.
22 de febrer, Aiguadols, aquest interessant Sitges B Ribas de la tercera catalana. Toni, ho deixem aquí. Gràcies.
Molt bé.
Bon dia.
Bon dia.
Vinga, deixem doncs el futbol, anem al bàsquet, perquè ahir el bàsquet Sitges va perdre en la seva visita a la pista d'un Claret que es va acabar imposant per 62-47. Fluixa primera part dels sitgetans, que va marxar a descans amb un menys 11, anotant només 6 punts al primer quart i 9 en el segon. Millor en el tercer parcial, que, malgrat tot, va acabar sent favorable al Claret amb un 24-19 i un 12-13 en el darrer quart, favorable a un bàsquet Sitges que en cap moment va tenir bones sensacions a la pista. Mals percentatges, sobretot en els tirs de 2 i de 3, i la novena derrota de la temporada abans de rebre amb aquest proper dissabte, tot i el Carnaval, a la S de l'Hospitalet, partit que jugarà a Pinsbens a 6:15 de la tarda. Aquestes eren les impressions de Jordi Mateo, de l'entrenador del bàsquet Sitges, després d'aquesta derrota d'ahir.
Un partit on ens emportem una derrota de la visita a la pista del Claret. Crec que no ha sigut un bon partit per part nostra. Crec que el plantejament des de l'inici ens ha fet tenir molts dubtes a l'hora d'atacar, i la intensitat defensiva del rival no ens permetia cap fluïdesa. Bé, són partits que ja des del primer minut es detecta que no hi ha aquesta xispa que et permet anotar amb certa facilitat o entrar en un ritme de partit competitiu. I bé, al final són partits que al llarg de la temporada et pots trobar, i el més important, crec que la conclusió que hem de fer és ser conscients que ha sigut una derrota dura, però que la setmana que ve s'ha de preparar el partit contra l'AS a casa el dissabte per canviar les sensacions, per tornar a la bona ratxa de victòries que portàvem, a la bona dinàmica, i ja està. Sobretot el més important és aprendre d'aquests errors que avui hem comès. Crec que avui ha sigut un cop de realitat important a l'hora de que cada dia la intensitat és innegociable i que la concentració ha de ser-hi, i en cap moment he donat tota la responsabilitat als jugadors. Crec que des del meu punt de vista també comés errors que no em permet als jugadors tampoc entrar en ritme de partit, i al final els partits de bàsquet són 40 minuts, són molts moments on has de prendre decisions. Avui les decisions han sigut encertades i ja està. Felicitar el rival que ha fet el seu partit, ha sabut controlar el ritme del partit constantment, ens ha permès córrer cada vegada que volíem córrer a camp obert, l'aturaven en faltes, i això no ens ha permès a trobar-nos còmodes al partit. Però bé, simplement això, a continuar treballant, tenim la màxima il·lusió i la màxima confiança en nosaltres mateixos, i en aquesta situació el més important és aixecar-te i treballar per la propera setmana.
Bé, doncs sí, com apuntava el propi Jordi Mateo, dissabte hi ha partit. Tot i el Carnaval, el bàsquet de Sitges sí que tindrà la seva jornada rebent aquí a la ESN de l'Hospitalet a partir de 5:45 de la tarda. La part positiva de la jornada l'han posat les noies al sènior amb la victòria 72-44 davant el Molins el passat dissabte a Pinsbens. Victòria per trencar, per tant, aquesta dinàmica negativa de 4 derrotes consecutives en un partit força còmode, en el que varen destacar Xènia Santín, autora de 14 punts, o bé els 12 punts que va anotar la jove Ari Camproví. Vinga, parlem de rugby, perquè a la divisió d'honor B venim de la penúltima jornada de la primera fase i el Rugby Club Sitges va perdre el passat dissabte contra un Andorra que és, sens dubte, un dels equips més potents de la categoria. Derrota 20-40, però amb aquella sensació que els sitgetans, tot i ser físicament inferiors, van saber plantar cara a un Andorra que va marxar al descans amb un avantatge al marcador de 13-19. Víctor Griera fou l'autor dels dos assajos de les dues marques del Rugby Club Sitges i Pol López va completar l'anotació amb dos xuts després d'assaig i dos xuts més de càstig. Diego Godoy, l'entrenador del Rugby Club Sitges, que estava satisfet allò a mitges, tot i aquesta bona imatge de l'equip.
Sí, la veritat és que sí, però no és suficient. No és suficient. Estem veient la qualitat que tenen aquests jugadors, és impressionant la qualitat, però no estem tenint aquest mes de gener i febrer, no estem tenint l'assistència que esperàvem per poder preparar els partits i competir-los en cara i ulls. Encara que el resultat aquest i amb aquest equip hem competit, això et dona mostra de la qualitat que tenen, però també s'ha notat al físic, al final s'ha notat tot una mica, no? Però no se li pot retreure res al nano, són nanos que també estan estudiant, treballen, no són professionals d'això, fan el que poden, però jo la meva tasca és demanar-li una miqueta més de sacrifici, una miqueta més d'assistència, una miqueta més de compromís, perquè si ho tinguéssim, hi ha partits que no se'ns escaparia a casa.
Què t'ha semblat en línies generals el partit d'avui? Contra un rival molt potent com és Andorra, sí. Comentaves, llàstima, aquest últim assaig a la primera part... Detalls, no? que també acaben de cantar la balança.
Sí, és detall. L'Andorra és un equip fet en jugadors de la casa, però amb molts fitxatges. Si tu estaves pel camp, tots són francesos, tots parlen en francès. És un equip que està fet per pujar, i nosaltres hem arribat. Aquesta és la nostra primera temporada aquí, espero que sigui la primera de moltes, perquè tenim tota l'estructura dintre del club, des de categories inferiors fins al sènior, tenim totes les categories ben cobertes, amb bons entrenadors, amb molt bon pla de treball per part de la direcció tècnica, i s'estan posant les bases, és nutricionista, preparació física, és a dir, s'estan fent les coses molt bé, i el que ens falta per competir amb equips d'aquest calibre és una miqueta més de creure-nos que podem fer-ho, perquè dona la sensació com que, bueno, ja estem bé. No, No em conformo amb això, saps? No em conformo. Jo vull competir amb aquest i encara que el resultat hagi sigut així un 20-40 i les sensacions siguin bones, jo me'n vaig amb un mal regust de boca perquè a mi m'agradaria haver guanyat aquest partit.
Això que es diu mentalitat?
Mentalitat, no, és que la mentalitat l'han demostrat. El que no han demostrat és físic. Però la mentalitat i el rugby el tenen i tàcticament saben jugar. Però quan veus jugadors que et treuen 20 quilos, quan veus jugadors que tenen 30 anys i tu tens en el camp 5 jugadors de menys de 20, això es nota, és evident que es nota. Però si tu estàs fent un treball físic, un treball de constància i d'estar, jo crec que moltes vegades amb la tècnica, la tàctica, pots fer-li molt mal a aquest equip i s'ha vist, l'hem fet 20 punts.
Per cert, com teniu l'infermeria?
Això és una altra cosa. No, a veure, quasi tots són uns sobrecàrregues, però és això que et dic.
Hem vist també uns quants aquí a la grada.
Sí, però són sobrecàrregues que han tingut d'això de no poder venir als entrenos per tema d'estudis, de feina, de treball, i llavors totes aquestes coses, a més a l'hivern, que fa fred, que el muscle el necessites tenir-ho molt ben calent...
Sí, és més fàcil.
És més fàcil, no? Però jo crec que per quan comencem la segona volta, que és el 28 de febrer, jo crec que allà tindrem pràcticament, si no el 100%, el 90% de l'equip disposat ja per competir en totes.
Diego, fins a quin punt és important guanyar el partit de la setmana que ve contra el Toro?
És important a nivell anímic, és important psicològicament pels nanos, perquè, a veure, els tres partits que han jugat han sigut els tres partits que se'n van a l'èlit, no els veurem a la segona fase, no? Llavors, aquests partits són la pedra de toca. A mi el Toro, guanyar-lo és un equip que estarà dintre del nostre grup.
Per això t'ho deia.
Val? I llavors és important psicològicament, perquè allà ens van guanyar i d'una forma una mica... I volem donar també una alegria a l'afició sobretot, però també per ells, per la confiança d'amb ells. Però on nosaltres havíem de demostrar que podem competir és amb aquests equips. Amb el Toro s'ha de guanyar. Per la civil o criminal, no? Que és el tòpic que es diu. Però amb aquests equips s'ha de competir. A l'altre és guanyar, al Toro és guanyar, aquest és competir.
D'avui una miqueta és una vareta de mesurar, no?
Això mateix, perquè aquest equip és professional i llavors aquí tens la mesura del teu nivell. A l'altre és guanyar, nervis, classificació, tot una mica, val? Però amb aquest equip que no et juga res, només a l'orgull de competir-los i de poder-los fer marques i posar-los en dubtes al seu sistema de joc, això per nosaltres és el més important. El Toro, guanyar. Per la civil o criminal, no? Ja et dic que és un tòpic així una mica fort, però amb aquest era competir. I jo crec que ens dona més confiança aquest que no guanyar el Toro, mira què et dic. Per mi, sí. Per mi.
Molt bé, Diego, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns i bueno, enhorabona pel que s'està fent i moltíssima sort de cara a aquest últim partit i evidentment per tota la segona fase.
Moltes gràcies i de veritat que agrair al teu mitjà sobretot el seguiment i el recolzament que ens doneu, perquè ens dona molta força per continuar endavant.
Gràcies, Diego.
A tu.
Bé, doncs, se queda, per tant, un partit per tancar la primera fase i el Rugby Club Sitges la clourà en rebent dissabte de Carnaval al Toro de Mallorca, partit que jugarà amb el polivalent de Pinsbens a partir de 4:45 de la tarda. Acabem amb un apunt de futbol sala, perquè a la Lliga de la Tercera Divisió catalana, el Club Futbol Sala Sitges va sumar amb els 3 punts en guanyar 1-2 el passat dissabte a la pista del Sant Climent. L'equip que segueix tercer a la classificació i un cop passat el Carnaval, el proper 22 de febrer, reprendrà la Lliga, la competició, enfrontant-se ni més ni menys que el Sant Boi, que és l'actual segon classificat. I aquest apunt de Futbol Sala que ens porta ja al final d'aquesta nova edició del Temps de Descompte. En pocs segons arribarem a les 12, per tant, punt i final. Agraint-los de nou que ens hagin fet confiança, que acabin de passar un molt bon dilluns, i demà hi tornem, com sempre, a partir de les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.